Bon dia.
Bon dia. Comencem una setmana amb núvols abundants, però amb temperatures suaus. Demà dimarts torna la tramuntana i la fred.
Bon dia, com esteu? És dilluns 24 de novembre del 2025. A Sant Feliu de Guíxols ha sortit el sol fa 12 minuts i estan ara a una temperatura d'11 graus. Us parla Joan Coll, això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Entre altres temes, en el Supermatí d'avui us explicarem això.
El sí ha obtingut un total de 897 vots i el no ha obtingut un resultat de 753. Traslladarem aquesta conclusió al ple del consistori per tal que s'iniciïn els corresponents tràmits interns, administratius i supramunicipals per tal d'incorporar Sant Joan al topònim.
Són paraules de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i és que els ciutadans del municipi van decidir ahir que s'afegeixi Sant Joan al topònim de Palamós, una reivindicació històrica que es durà a terme després de la consulta popular d'ahir, en la qual hi van participar gairebé 1.700 persones i un 54% va votar a favor de canviar el nom del municipi. Més endavant ampliarem aquesta informació perquè, més, avui a l'entrevista parlarem amb Vanessa Pairó, alcaldessa de Mont-ras, per repassar l'actualitat del municipi, i com cada dilluns acabarem el Supermatí amb Martí Seguer, qui ens porta les novetats de la setmana d'oci i tecnologia. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un repàs dels principals titulars d'aquest matí de dilluns 24 de novembre aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Ho explicàvem ara fa uns instants, i és que els veïns de Palamós han decidit canviar el nom del municipi i incorporar-hi Sant Joan.
I és que sí, la consulta popular que es va celebrar ahir diumenge per decidir el canvi de topònim ha tingut una participació de 1.650 persones, unes 1.700, de les quals 897, és a dir, un 54%, van votar a favor de la modificació. Una persona també va votar en blanc i 752 ho van fer en contra. I estaven citats a participar 17.000 persones, tot i els palamosins empadronats al municipi i majors de 16 anys. El recompte s'ha acabat fent a la sala de plens de l'Ajuntament, tal com escoltàvem en aquest àudio, i el resultat ha estat rebut amb aplaudiments.
Carles Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
El segon tram de la via Ferrata Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols tanca temporalment a partir de l'1 de desembre.
La mesura busca protegir el corb marí emplomallat, un ocell que fa el niu a la zona i que es considera una espècie vulnerable.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa també el tràmit per obtenir la cessió de l'edifici de Can Rius, també conegut com l'antic Palm Beach, actualment en desús i molt degradat, situat a primera línia de mar, Carla.
L'objectiu del projecte és tornar a donar vida a aquest espai emblemàtic, recuperant l'aspecte original tal com era en el moment de la seva inauguració l'any 1923.
I els bombers han rebut prop de 70 avisos aquest cap de setmana per la ventada que ha bufat amb força, sobretot a l'Empordà, l'Ebre i el Pirineu, amb ratxes que han superat els 90 km per hora, Maria.
Les ratxes més fortes s'han registrat al nord de l'Alt Empordà, amb més de 140 km per hora a Portbou, concretament al Coll de Belitres. També hi ha hagut cops de vent entre 70 i 80 km per hora a municipis com Navata, Roses, el Perelló i Sant Pere Pescador.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Palafrugell aprova el pressupost del 2026.
Puja fins a 56 milions d'euros i mig i només ha rebut el suport dels partits del govern. Justifiquen que s'han de prioritzar serveis, cultura, educació, seguretat i transport públic amb inversions de 4,7 milions en habitatge, pavelló i infraestructures. Tot i això, l'oposició hi ha votat en contra, amb una crítica a l'increment de les despeses o el que qualifiquen de manca de planificació i transparència.
i el Congrés de Cultura Catalana d'enguany ha reunit més d'un centenar de persones en un debat centrat en el turisme com a font de creixement cultural, social i econòmic, Maria.
Organitzada per la Fundació Jordi Comas Matamala, la jornada es va celebrar aquest divendres 21 de novembre a la Capella del Carme de Palamós, amb ponents diversos que han tractat aspectes tan rellevants per la comarca com el turisme, el context històric, la mobilitat, l'habitatge o també la cultura.
I Montse Rovira, regidora d'Esquerra de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, tanca el seu cicle polític volent encetar nous reptes.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha repassat el seu pas pel consistori de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i també per la política local. Rovira ha explicat que la renúncia és la conseqüència natural de la decisió de no tornar-se a presentar a les eleccions municipals del 2027.
Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
SOS Costa Brava alerta de greus mancances en la gestió dels espais protegits del litoral gironí.
L'entitat denuncia que només 3 dels nous grans espais naturals tenen pla especial de protecció i que només un disposa del pla d'ús i gestió. Asseguren que aquesta falta de planificació posa en risc la biodiversitat i reclamen a la Generalitat que actuï amb urgència.
Torroella de Montgrí i l'Estartit han tornat a ser reconeguts amb la bandera verda d'Ecovidrio, un distintiu que premia els municipis costaners més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i la sostenibilitat ambiental, Maria.
El municipi ha estat el millor puntuat a tot Catalunya en la 6a edició del projecte i per aquest motiu rebrà com a premi una jornada de neteja d'una de les seves platges organitzada conjuntament amb l'entitat Paisaje Limpio i amb la participació de l'alumnat de l'escola Sant Gabriel.
I Begur acollirà la tercera jornada del circuit comarcal de cross del Baix Empordà, Mariona.
La prova reunirà infants i joves d'entre 4 i 17 anys al camp de futbol i la Pineda annexa. Les curses començaran a les 10 del matí i les inscripcions, que costen 8 euros, són obertes fins al 25 de novembre.
Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca, també passen coses. Avui comença el judici a la família Pujol. L'Audiència Nacional examina l'expresident per si l'exonera o no. Els 7 fills Pujol i Ferrusola i l'exparella del fill gran seuen al banc dels acusats i s'enfronten a penes de 8 a 29 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig. Pedro Sánchez creu en la innocència del fiscal general, confia en un recurs al Tribunal Constitucional i descarta l'indult. Pedro Sánchez ha parlat per primer cop de la condemna del fiscal general i ho ha fet des de Johannesburg a la cimera del G20. Iberia denuncia un ciberatac que afecta dades de clients però no compromet la seguretat dels vols. La companyia assegura que els responsables de l'accés no autoritzat no han aconseguit cap dada completa ni utilitzable de mitjans de pagament. Israel mata el número 2 de Hezbollah en el primer bombardeig des de fa mesos a Beirut. L'exèrcit israelià assegura haver assassinat el cap de l'estat major de Hezbollah, Haitham Ali Tabalatai, en un atac que ha fet almenys 4 víctimes mortals més. Els Estats Units veuen productiva la trobada amb Ucraïna per posar fi a la guerra. Zelensky fa un agraïment públic a Trump pels esforços per posar fi a la guerra i la reunió entre la delegació nord-americana i la ucraïnesa ha durat poc més de 2 hores. A la sortida de totes dues delegacions s'han mostrat molt satisfetes de la conversa. La COP30 tanca amb decepció i sense pactar un full de ruta per eliminar els combustibles fòssils. La cimera del clima tanca amb el consens de totes les parts, però amb un acord decebedor. I fins aquí els titulars més destacats d'aquest matí de dilluns 24 de novembre del 2025. Fem un cop d'ullada a la previsió del temps. Una previsió que ens porta, com sempre, Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Què ens espera per aquest matí de dilluns?
El temps d'aquesta setmana continuarà marcat per una entrada d'aire fred. Esperem una segona entrada d'aire fred, no tan forta com la de jornades anteriors, però sí que tornarem a parlar de tramuntana, de temperatures baixes i d'una sensació tèrmica bastant d'hivern. Avui, dilluns, encara esperem núvols abundants. Aquests núvols alts mitjans, no esperem gaire precipitació al llarg del dia, sí que podria ploure de cara a últimes hores del dia, la nit i la matinada de dimarts, podria ploure amb algun ruixat, poca cosa en general, potser alguna tronada, poca cosa en general, però avui dilluns comencem el dia amb temperatures encara fresques. La temperatura respecte a ahir diumenge ha pujat, ara estem en valors al voltant dels 13-14 graus a pràcticament tota la comarca, una mica més baixes al nord, que per exemple els 6 graus a Torroella de Montgrí o els 5 graus de Verges, però en definitiva esperem un dia força tranquil en general, com dèiem, amb aquests núvols alts que ja insinuen el canvi de temps, aquest nou front que se'ns tira al damunt i que farà obrir les portes de cara demà dimarts a una altra entrada de la tramuntana i amb tràngol marítim, amb temporal de mar de tramuntana un altre cop, durant com a mínim 48 hores, demà dimarts i dimecres, i amb una entrada de les i amb unes temperatures força més baixes.
Moltes gràcies, Isaac. Nosaltres fem una petita pausa. Ara tornem.
Supermatí.
El 29 de novembre, viu la màgia de l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. De 5 a 8 del vespre, els més petits podran saltar els inflables, pintar-se la cara, fer la carta als reis, penjar els seus desitjos a l'arbre de Nadal, fer cagar el tió i gaudir d'un espectacle de dansa per a tota la família. Encén la il·lusió a l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. Esdeveniment i aparcament gratuït.
Quan encara no ha sortit el sol, al bar-restaurant Can Liseu ja hi fem olor de cafè i cassola. Un bon cafè, un entrepà, un estorrà, i un bon esmorzar de forquilla i el dia comença com cal. Al migdia, menú, tapes, brasa o plats combinats servits al nostre local climatitzat o a la terrassa. 50 anys fent la cuina de sempre per gaudir-la com mai. Cal Liseu, a l'Avinguda Costa Brava 29 a la carretera de Corçà. 872-09-8209. Gran aparcament gratuït. Cal Liseu, el lloc per fer-hi un mos, una conversa i una rialla.
Hi ha moments que mereixen ser celebrats i aquest Nadal tu els pots fer especials. El Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro t'hi espera l'escenari perfecte per al teu sopar d'empresa, d'amics o de família. Menús de 28 a 38 euros, només fins al 23 de desembre inclòs. No ho deixis escapar. I per acabar, si voleu allargar la festa, teniu l'opció de DJ per posar-hi ritme fins ben entrada la nit. Reserva ara a parthotel-santjordi.com. Fes la teva reserva avui mateix.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. It's my
Seguim en directe aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal i Ràdio Begum al Supermatí. Quan passen 14 minuts del punt de les 8 del matí és hora d'escoltar el comentari que avui ens porta Miquel 40.
El passat divendres, la Fundació Jordi Comas, amb la col·laboració de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, va organitzar a la Capella del Carme de Palamós una jornada dedicada a reflexionar sobre la relació complexa, profunda i sovint malentesa entre la cultura i el turisme. Va ser una sessió rica, diversa, amb 7 ponents de perfils molt diferents que van aportar mirades que anaven des de l'habitatge a la mobilitat, de la cultura a l'economia. En vaig tenir l'honor de formar part com a comoderador. Tot i l'altíssim nivell de les intervencions, però, vaig marxar amb la sensació que hi havia un tema que m'hauria agradat desplegar amb més detall, que és el potencial cultural de la nostra comarca, el Baix Empordà. Som un territori de 180.000 habitants repartits en 36 municipis. D'aquests, 8 es podrien considerar els pobles grans, i 2 més destaquen pel seu pes econòmic i turístic. Però més enllà de la demografia, allò que defineix el Baix Empordà és una estructura cultural que, a vista d'ocell, impressiona. La comarca disposa de 6 teatres públics, 6 museus de mida mitjana però excel·lentment curats, 2 sales de cinema públiques i una de privada, i un potencial gastronòmic excepcional basat en productes de qualitat i en un teixit de productors i restauradors que treballen al màxim nivell. El calendari cultural és frenètic, 45 festivals l'any, un patrimoni material i material d'un valor indiscutible, 5 emissores de ràdio públiques, una emissora de ràdio privada, comarcal, un canal de televisió de proximitat, un centenar d'entitats culturals i de cultura popular, una biblioteca gairebé a cada poble, diverses llibreries. A tot això podríem afegir-hi una potent fàbrica de creació i un llegat artesà que encara avui és un tresor viu. Amb aquesta llista a la mà, és evident que el Baix Empordà podria ser, i en certa manera ja ho és, un punt clau en el mapa cultural del país. Tanmateix, la realitat és tossuda i tota aquesta oferta existeix, però rarament és percebuda per la gent com un ecosistema cohesionat. A finals dels anys 70, Pirelli va emetre un anunci famosíssim. Una roda corria acceleradíssima cap a un penya-segat i just abans de precipitar-se al buit, frenava de cop. El missatge final ressonava com un advertiment, deia: la potència sense control no serveix per a res. Prenc aquesta idea i la trasllado a la nostra comarca. Tenim potència cultural, i en tenim molta, però sense un mecanisme que l'articuli, que la connecti, que la faci legible i visible, aquesta força queda dispersa. Sense una estructura que ordeni i doni sentit a aquesta aglomeració d'equipaments, festivals, entitats i creadors, difícilment farem que la cultura sigui un motor de desenvolupament cultural, social i econòmic del Baix Empordà. Sense aquest control, entès com a coordinació i estratègia, no projectarem mai la comarca com el pol d'atracció cultural que podria ser. Ja ho deien els de Pirelli: la potència sense control no serveix per a res. El nostre repte col·lectiu és, precisament, transformar aquesta potència en projecte, en visió i en futur.
Moltes gràcies, Miquel, per aquest comentari d'opinió. Ara, quan passen 17 minuts del punt de les 8, és hora per l'entrevista. I és que avui a l'entrevista del Supermatí ja ens acompanya en directe Vanessa Pairó, alcaldessa de Mont-ras, per fer una mica de balanç de com està el municipi a dia d'avui, a 24 de novembre del 2025. Alcaldessa, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com està el municipi? Com, ja sé que ja han passat alguns mesos, però com va anar l'estiu aquí a Mont-ras?
Bé, aquest estiu ha anat, jo crec que bastant calmat. Gràcies a una pressió bastant forta que vam fer, vam aconseguir arreglar amb la Direcció General de Carreteres el que era la C31, que presentava un estat bastant deplorable. I bueno, seguim lluitant per fer que el dia a dia dels montresencs vagi millor en la mesura del possible.
Aquest estiu hem sentit problemes amb les embarcacions a les platges de Mont-ras. No sé com va acabar el tema.
Doncs bé, nosaltres un estiu més hem de lamentar que tan punt vam balisar els espais, diguem, de costa que tenim a Mont-ras, el vedell Font Morisca i el Crit, automàticament ens va agafar, perdona, automàticament ens van agafar i ens ho van vandalitzar. Nosaltres seguim treballant activament amb la taula de cogestió, creiem fermament en la protecció del que és el nostre litoral i els nostres espais naturals, però desgraciadament la inversió i el cost que suposa per part d'un ajuntament petit com el nostre és monumental, i veure doncs que no hi ha aquesta col·laboració doncs és, la veritat, desanima una mica. Nosaltres el que estem intentant treballar és conjuntament amb tots els agents implicats. Principalment el que reclamem és que la Generalitat ens ajudi en aquest sentit, perquè realment nosaltres no en traiem cap profit de lo que és la costa, és una costa verge, el que intentem és preservar-la, i per les butxaques i les arques de municipals de Mont-ras, doncs això té un cost molt important.
Perquè, alcaldessa, vau arribar a localitzar els responsables d'aquests actes vandàlics?
No, tenim indicis i de fet ja hem fet les denúncies corresponents, perquè ja estem parlant d'un import, com et deia, molt considerable. Llavors, com que tenim l'esperança d'un moment o altre que va detectant les persones que són responsables, evidentment demanarem responsabilitats penals i econòmiques.
Comentava ara que demanava ajuda a la Generalitat. No sé què us contesten des d'allà.
Bé, de fet, ara ho estem treballant des de la taula de cogestió, ja hi portem anys implicats i creiem que és una taula on hi són tots els agents implicats. És realment un balanç difícil d'aconseguir. Entenc que el qui en treu un benefici del que és la costa, bé sigui per l'activitat econòmica o bé sigui per altres sentits, té uns interessos. Els que es dediquen o intenten, diguem, preservar la zona, el medi ambient, la flora, la fauna, en tenen uns altres de completament diferents. Les administracions tenim els nostres propis hàndicaps, i fer que tot això arribi a un consens, doncs, és realment complicat. Però bé, no defallim en aquest intent, seguim treballant activament i creiem que al final és qüestió d'anar avançant en aquest sentit. D'uns anys cap aquí s'ha fet una feina molt important als espais naturals i és simplement, doncs, trobar aquell punt mig que una mica tothom s'hi senti interpel·lat i es respectin una mica les postures de tothom en la mesura del possible.
A nivell turístic, alcaldessa, no sé si teniu dades d'assistents o de visitants que van venir al municipi, en comparació amb altres anys, com va anar?
Ha sigut un estiu molt bo. Jo crec que hem tingut molt de turisme, un turisme que a més és qualitatiu. No és més quantitat de turisme, sinó turisme que aprofita i està més dies aquí, en els nostres municipis. Llavors jo crec que això és el que s'ha treballat durant molt de temps des del Patronat de Turisme de la Costa Brava i les institucions, diguem, una mica supramunicipals, a part dels propis ajuntaments, i crec que en aquest sentit, doncs, està fent una molt bona feina. La Costa Brava és sinònim de qualitat, d'inversió, d'aposta per la sostenibilitat, i la veritat, estem molt contents en aquest sentit.
Alguns municipis de l'entorn d'aquí de Baix Empordà, també de la Costa Brava, parlen del que és difícil però que comença a ser un procés de desestacionalitzar el turisme. A Mont-ras veieu possible aquesta desestacionalització o és encara un terme que es preveu bastant lluny?
No, creiem que ja és una realitat, que no és una cosa a la que aspirar, sinó que és algo que ja està succeint actualment. Abans la temporada, jo que vinc del món de la restauració, era ben bé la temporada, no sé, de juny a agost, pràcticament. Ara podem parlar d'una temporada que teòricament o tranquil·lament podria anar des del març fins al mes de novembre, ben bé. Llavors, jo crec que en aquest sentit s'ha fet una gran feina, continuarem apostant en aquest sentit i hem d'intentar que sobretot els pobles petits, doncs, no caiguem d'aquesta cursa de fons. Aquí a Mont-ras, per exemple, nosaltres ens trobem amb un problema important, i és que fa uns anys el supermercat Dia, que és l'únic que teníem aquí en el municipi, va desaparèixer, i ara, per exemple, doncs, tenim problemes de que una normativa que es va fer i es va pensar en clau de capital de Barcelona, en molts municipis, com és el cas de Mont-ras, però en coneixem molts altres, per desgràcia, la província de Girona, no permet implantar algo tan essencial com és un supermercat per als veïns d'un municipi. Nosaltres, en aquest cas parlo des de Junts i en el Parlament, estem lluitant per uns canvis i una modificació en la llei que afecta aquest àmbit concretament, perquè, bueno, insisteixo, en clau de Barcelona estava ben pensat, és a dir, no grans superfícies en el centre d'una gran ciutat, però hi ha molts municipis en els que per la casuística o com es va desenvolupar el municipi s'han de permetre aquest tipus d'establiments, que no estem parlant de macroeconomia, sinó estem parlant d'una cosa, insisteixo, essencial. Gairebé el 60% de la gent de Mont-ras és gent gran que s'ha de desplaçar en un altre municipi per fer alguna cosa tan essencial com anar a comprar el pa o l'aigua o coses bàsiques.
Canviem ara de tema, parlem de les ordenances fiscals que veu aprovar. Quina diferència hi ha entre les ordenances fiscals del 2026 i les d'aquest any del 2025?
Bé, jo crec que a nivell general el que estem intentant fer és adaptar-nos als temps que ens avenen. Tots els municipis ens hem trobat amb reptes molt importants, principalment pel que fa al tema de les deixalles. Ja havíem fet passos molt importants, almenys en el municipi de Mont-ras. Vam començar amb la implantació d'una deixalleria a nivell d'usuaris del municipi. Llavors vam implantar el porta a porta, que realment estem molt satisfets i ha sigut un model d'èxit en el que seguirem apostant per implantar millores. I bueno, en aquests moments estem intentant que el tema de l'actualització de la taxa realment sigui o es faci d'una manera equitativa pels veïns, és a dir, que la persona que realment està fent un esforç per reciclar, per fer les coses ben fetes, pagui menys, i aquells que ho fan malament paguin més. És la famosa taxa justa, la que tots, bueno, nosaltres de fet ja també hi estem treballant per aconseguir aquests reptes. Crec que en general doncs, veníem d'una època on sovint es destinaven diners d'altres partides per intentar sufragar aquelles despeses que eren més costoses. Ara ens hem hagut d'adaptar en molts de sentits, amb el tema de subministrament elèctric. Nosaltres tenim tot el poble que funciona amb LED. Hem fet una gran inversió per fer una renovació de tot el que són les lluminàries. Hem fet la primera comunitat energètica de Mont-ras, que encara, per desgràcia, estem en tràmits perquè les grans companyies que sempre han tingut el monopoli tampoc no ho posen fàcil, però seguim picant pedra, tramitant-ho amb els diferents agents implicats perquè ja sigui operativa, perquè de fet ja tenim tota la instal·lació feta sobre la coberta del pavelló. De fet ja estem treballant en properes comunitats i anem cap a aquest model doncs, de sostenibilitat, d'intentar afectar el mínim possible la butxaca dels nostres conciutadans i de la mateixa manera posar també al dia coses tan banals, enteneu-me la comparació, com podria ser, per exemple, el tema dels patinets. Nosaltres tenim una problemàtica que és que tenim molta mainada, per exemple, que ens ve de Palafrugell a les instal·lacions esportives de Mont-ras i travessen zones que són molt transitades. Llavors hem d'intentar anar abordant tots aquests temes, fent una mica, sobretot, primer pedagogia, però també els preus públics, les taxes i les ordenances han d'anar en consonància amb tots aquests reptes que tenim.
I el pressupost com està?
El pressupost el tenim ja pràcticament enllestit. De fet, preveiem un ple extraordinari a mitjans del mes de desembre. I el que intentem és seguir donant compliment a aquest programa i a aquests reptes que ens van plantejar a principi de legislatura. De fet, en aquest sentit, tant jo mateixa com l'equip de govern no podem estar més satisfets. Hem afrontat i amb èxit temes que portàvem encallats des de fa molt i molt de temps i pels quals molta gent havia batallat. Un d'ells, el Sau 3, és una de la zona, perquè m'entengueu, que hi ha darrere de la farmàcia, de l'estanc. En aquella zona s'hi preveien en el seu moment, i parlem de fa 20 anys, ja hi havia aprovat un projecte d'una construcció d'uns 200 habitatges. La part majoritària va quedar a mans de la Sareb i ara, per sort, doncs, ha anat, després de moltes gestions i de molta implicació per part nostra i per part també dels mateixos propietaris, doncs, ha anat a mans d'un accionista majoritari que ha decidit tirar endavant tota l'urbanització en conjunt, que era el que reclamàvem els minoritaris i el propi ajuntament, i això permetrà doncs, desenvolupar algo tan essencial per un municipi com és l'habitatge. Esperem que realment doncs, siguin uns habitatges que siguin assequibles pels veïns del nostre poble i també per aquella gent que vulgui fer el seu pla de vida, diguem, aquí a Mont-ras.
A mitjans de setembre, l'oposició de l'Ajuntament de Mont-ras va acusar l'equip de govern de menyspreu constant. No sé quina és la relació amb l'oposició. A dia d'avui s'ha arreglat.
No, jo diria que és nefasta més aviat. La realitat és que tenim una oposició que, lluny de ser constructiva, és una oposició que es dedica a fer... és a dir, no sé com dir-ho, a buscar tres peus al gat amb tot. Nosaltres crec que hem encarat molts de projectes, tots aquests reptes que s'han plantejat els hem intentat anar solucionant. I des d'aquí els hi demanem simplement això, no? Més complicitat amb la vida del poble, més implicació, perquè sovint només els veiem doncs, quan hi ha campanya, quan hi ha algun acte que en poden treure rèdit, però no els veiem implicats en el dia a dia del municipi ni agafant-li aquest pols tampoc el que són els reptes que ens trobem durant tot l'any. Nosaltres des d'aquí sempre hem intentat exercir la màxima transparència, accés absolutament a tot, cada vegada que se'ns ha demanat informació l'hem proporcionat, però sovint sempre es porten les coses, diguem, al terreny personal, al terreny de partit, tot i sempre dir que, per exemple, no serà una filial d'Esquerra, sempre que acaben tendint a fer una guerra entre Junts i Esquerra. Nosaltres no creiem en les guerres, creiem en que som un poble petit, que tots els veïns ens coneixem, i la nostra, diguem, manera de ser és aixecar-nos cada dia, quan rebem a qualsevol veí per la porta, tractar-lo com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. És tan simple com això, fer política.
Ja per anar acabant, alcaldessa, fa poc vam saber que entre l'1 de gener de 2024 i el 15 d'octubre de 2025 es van recaptar a Mont-ras més d'un milió i mig d'euros en conceptes de multes de trànsit. En què es destinen tots aquests diners?
Bé, bàsicament en el que és el municipi, és a dir, millores. Jo sempre ho he dit que tendim a dir que, no sé com dir-ho, que els radars són com un afany recaudatori. Nosaltres sempre hem insistit, crec que vam ser el municipi que vam sortir més a tots els mitjans de premsa i comunicació i ens en vam fer més difusió. De fet, nosaltres vam fer una campanya activa amb els nostres mateixos veïns, que eren qui reclamaven aquestes mesures, perquè Mont-ras s'havia convertit en l'AP7 de tots els pobles de Rodalies. És a dir, a part del trànsit pesat que hi passa, els veïns de cada dia feien servir això com si fos una rampa de llançament. Nosaltres, al final, el que vam fer és molta pedagogia, i en aquest sentit, doncs, sempre tots els diners que s'han invertit que s'han recaptat, perdona, amb aquest radar, els hem reinvertit en el municipi. I de fet s'estan afrontant coses que serien impensables, com la reforma dels equipaments esportius, que ara veurem si aquest pla que ha engegat la Generalitat, i en principi es veia també molt optimista, però que realment s'allargarà bastant amb el temps, perquè d'aquí que rebem els diners, doncs els ajuntaments hauran de fer uns esforços importants a les arques municipals. Doncs tot va en aquest sentit, no? El tema també dels vials de Mont-ras, nosaltres el suportar tant de trànsit de tots els pobles veïns que tenen tendència, diguem, a agafar la via més ràpida, avui amb el Google Maps sempre et condueixen en aquells vials que potser tu a nivell de poble havies concebut més per lo que eren els teus veïns pròpiament i que s'acaben convertint en autopistes que travessen el municipi. Llavors jo insisteixo que tots aquests diners que recaptem sempre repercuteixen en els nostres veïns, en les nostres equipacions, en les nostres instal·lacions, en els nostres centres, sigui la llar d'infants, sigui l'escola. Sempre estem constantment en millora. Un ajuntament, per defecte, diguem, té molts de dèficits perquè desgraciadament assumim moltes competències que no ens pertoquen, des de tema educació, llar d'infants, fins a temes, no sé, sanitaris o molts altres. I nosaltres hem d'estar al peu del canó per fer front a tot això. Al final, el radar, doncs és una ajuda més que esperem que amb el temps s'acabi dissolent, sincerament. Nosaltres el que volem és que la gent condueixi correctament, no posi en risc la vida d'altres persones, perquè per desgràcia ja en som coneixedors del que suposa l'excés de velocitat.
Doncs, alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí i fins la propera.
A vosaltres per donar-nos veu i moltíssimes gràcies. Bon dia.
Nosaltres, quan passen 3 minuts de 2:15 de 9 del matí, arribem al punt de l'informatiu. Comencem l'informatiu explicant-vos que els veïns de Palamós han decidit canviar el nom del municipi i incorporar-hi Sant Joan. Així es va anunciar a la sala de plans de l'Ajuntament de Palamós amb Maria Puig, alcaldessa del municipi.
El sí ha obtingut un total de 897 vots i el no ha obtingut un resultat de 753. Bé.
Traslladarem aquesta conclusió al ple del consistori per tal que s'iniciïn els corresponents tràmits interns, administratius i supramunicipals per tal d'incorporar Sant Joan al topònim.
Maria Alzina.
La consulta popular, celebrada el diumenge per decidir el canvi de topònim, ha tingut una participació de 1.650 persones, de les quals 897, un 54%, han votat a favor d'aquesta modificació i 752 ho han fet en contra. I estaven cridats a participar unes 17.000 persones, tots els palamosins empadronats al municipi i majors de 16 anys. El recompte s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, tal com escoltàvem, i el resultat ha estat rebut amb aplaudiments. L'alcaldessa Maria Puig ha dit que traslladarà aquest resultat de la votació al ple per tal que el consistori iniciï els tràmits per tal d'incorporar Sant Joan al topònim. El debat d'incorporar Sant Joan a aquest topònim ve lluny i arrossega un sentiment de greuge històric, tal com ha explicat l'alcaldessa. I és que reconeix que són un municipi amb dos pobles que en el seu moment es van agregar en un context de no democràcia. Segons l'alcaldessa, aquesta reivindicació inicialment impulsada des del nucli de Sant Joan s'ha anat estenent a tot el municipi fins a convertir-se en un debat compartit que ha comptat amb el suport de totes les forces del municipi. Des del teixit veïnal, el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan, Carles Sala, ha assegurat que arribar a la consulta ha costat molts anys de reivindicació. També ha explicat que la lluita per recuperar el nom de Sant Joan s'arrossega des de la seva annexió durant la dictadura.
El segon tram de la via ferrata Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols tanca temporalment a partir de l'1 de desembre. La mesura busca protegir el corb marí emplomallat, un ocell que fa el niu a la zona i que es considera una espècie vulnerable. Carles Saló.
El tancament s'allargarà fins a la primavera, tot i que encara no hi ha una data concreta. Altres anys el recorregut s'ha tornat a obrir entre finals d'abril i principis de maig. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat és qui determina el tancament per evitar molèsties durant la nidificació d'aquesta espècie. Aquesta restricció ja s'ha aplicat els darrers dos anys per les mateixes raons ambientals.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa el tràmit per obtenir la cessió de l'edifici de Can Rius, també conegut com l'antic Palm Beach, actualment en desús i molt degradat, situat a primera línia de mar, Carla.
El consistori ha enviat tota la documentació necessària a costes de la Generalitat per iniciar oficialment la petició. L'alcalde Carles Motes va explicar al programa Línia amb l'alcalde de Ràdio Sant Feliu que la resposta podria trigar entre 3 i 6 mesos, però es va mostrar confiat en una resolució favorable.
Aquesta setmana hem fet el tràmit amb tota la documentació que ens requeria a costes de la Generalitat per sol·licitar la cessió de l'edifici a l'Ajuntament i a partir d'ara doncs hem d'esperar aquesta data, que va entre 3 i 6 mesos.
L'objectiu del projecte és tornar a donar vida un altre cop a aquest espai emblemàtic, recuperant l'aspecte original, tal com era en el moment de la seva inauguració l'any 1923. L'encàrrec del projecte ha anat a càrrec de l'empresa canxona ADR Project.
En aquell espai que hem estat buscant, i això sempre ho he dit, de retornar aquell edifici a el que va ser el 1923 quan es va obrir. Vull dir, estem treballant perquè aquesta reforma s'ajusti, s'apropi molt en aquella visió amb tota la part moderna que tenim actualment, però sí que és molt maco de veure i tindrem ocasió de poder-ho ensenyar més endavant, aquest contrast entre les imatges antigues i les imatges noves, intentant preservar doncs aquella forma o aquella arquitectura original dels anys 20.
Durant una visita a Sant Feliu el passat mes de maig, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va expressar el suport del govern a la futura gestió municipal de l'edifici. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol preservar el patrimoni i dignificar un espai estratègic del litoral ganxó.
I els bombers han rebut prop de 70 avisos aquest cap de setmana per la ventada, que ha bufat amb força sobretot a l'Empordà, l'Ebre i el Pirineu, amb ratxes que han superat els 90 km per hora. Les ratxes més fortes s'han registrat al nord de l'Alt Empordà amb més de 140 km per hora a Portbou, concretament al Coll dels Belitres. També hi ha hagut cops de vent entre 70 i 80 km per hora a municipis com Navata, Roses, el Perelló i Sant Pere Pescador. Maria.
I és que, entre les incidències a destacar, un arbre ha caigut sobre un cotxe en moviment a Torrent, al Baix Empordà, a causa del fort vent de la matinada de dissabte. El vehicle circulava per una zona rural i, tot i l'incident, no hi va haver ferits. A la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, el vent va fer volar uns mobles d'un terrat que van quedar atrapats entre uns cables. Una dotació de bombers de la Generalitat va retirar les fustes i va avisar a la companyia de serveis. A més del vent, la matinada de dissabte va estar marcada per un fred intens. Les temperatures van baixar fins als 15 graus sota zero a cotes altes del Pirineu, amb registres destacats a la Tossa d'Alp, Salòria i Boí. També hi ha hagut glaçades de fins a 5 graus sota zero al Pla de Bages i a les comarques de Ponent. El litoral Cabrils, al nord del Maresme, ha registrat el valor més baix en un mes de novembre en 30 anys, amb 0,2 graus, superant el rècord anterior, que era de l'any 1999.
I el Pla de Palafrugell ha aprovat el pressupost general del 2026. Pel pròxim any pujarà fins als 56,5 milions d'euros, és a dir, un 8,3% respecte a l'anterior. A les votacions només ha rebut el suport del govern Esquerra Republicana, Junts per Palafrugell, Palafrugell en Comú Podem i Vox, i han votat en contra. Segons el govern, els comptes prioritzen els serveis i activitats per potenciar la convivència, l'educació, la cultura, els barris, la seguretat i el transport públic. Ferran Castelló.
El regidor d'Hisenda, Marc Pifarré, justifica l'increment d'algunes partides per ajustar-se a les despeses i ingressos reals.
Que també hem començat a fer el pressupost de despeses corrents, on moltes d'elles ja van en consonància amb les despeses reals d'aquest any. Esperem que any rere any, cada cop més, el pressupost pugui estar més ajustat als ingressos i les despeses reals. Totes les àrees es van acostumant més a treballar més amb despeses reals que no amb pressupostos d'anys anteriors.
Pel que fa a les subvencions a entitats, s'ha contemplat una mitjana d'increment del 10%. Es justifica per l'esforç que fan a l'hora de cohesionar i afavorir la participació ciutadana. A part, s'inclouen 20.000 euros pel projecte Viu al teu barri, que ja es va pensar que continuaria per la participació dels últims mesos. Ho ha justificat l'alcaldessa Laura Millan.
Un pressupost expansiu, tant en despeses com en inversions, i són aquestes les voluntats les que van definir els diferents capítols del nostre pressupost. Creiem en la feina feta per les associacions i entitats i la importància que tenen per mantenir viu el teixit comunitari, la convivència i la identitat de la vila, i després de molts anys de contenció fem una pujada mitjana del 10% a les entitats culturals, esportives, socials i veïnals, perquè ens ajudin en la cohesió i la promoció de valors entre infants i joves i la participació de totes les persones.
En educació, un dels principals reptes és avançar la municipalització de l'escola de música o la redacció del projecte d'una nova llar d'infants. O bé en cultura, s'ha destacat l'aposta per la programació estable de teatre o la partida econòmica de la Festa Major. Aquest any també s'incorporarà una aportació al Consorci de Girona per poder entrar a l'Autoritat del Transport Metropolità. Això hauria de reduir el cost del transport públic o bé la contractació de dos agents de la policia local i reforç a l'estiu. A part, hi haurà un increment de les càmeres de videovigilància.
De fet, una de les principals despeses serà la destinada al nou contracte de neteja i recollida de residus, Ferran.
Tot plegat perquè s'haurà de renovar la maquinària, contenidors i nous models de recollida amb ampliació del porta a porta i manteniment dels carrers. La despesa en gestió de residus ha crescut més del 60% en 3 anys, mentre que la neteja de carrers s'ha duplicat. Les inversions del 2026 sumen 4,7 milions d'euros. Entre les actuacions més rellevants hi ha un nou tram del camí de ronda per 350.000 euros, l'adquisició d'habitatge per polítiques socials per 250.000, millores a les escoles, les climatitzacions de la biblioteca i del mercat municipal o el pavelló del Mas Mascort. Inclou l'urbanització i millores en pistes i sala de musculació, i també es preveu un nou enllumenat, renovar vials i recuperar espais naturals. El govern justifica que les inversions es finançaran amb recursos propis, subvencions, endeutament moderat i amb la venda de patrimoni. Tot i això, l'oposició ha votat en bloc contra el pressupost municipal. Esquerra Republicana considera que els comptes no responen a les necessitats reals i critica alguns aspectes, com la partida de la programació teatral. Des de Junts per Palafrugell denuncien que el pressupost és una bola de neu que cada cop es fa més gran i qüestiona l'increment de personal, les inversions i el finançament, i reclamen més diàleg. D'altra banda, Palafrugell en Comú Podem parla de disbauxa municipal i retreu projectes com el nou pavelló o el cost del mercantil. I Vox també hi ha votat en contra, però no ha fet cap valoració al ple.
El Congrés de Cultura Catalana d'enguany ha reunit més d'un centenar de persones en un debat centrat en el turisme com a font de creixement cultural, social i econòmic. La jornada s'ha celebrat aquest divendres 21 de novembre a la Capella del Carme a Palamós, amb ponents diversos que han tractat aspectes tan rellevants per la comarca com el turisme, el context històric, la mobilitat, l'habitatge o la cultura, Maria.
La xerrada moderada per la periodista Neus Bonet i el director de Ràdio Capital, Miquel 40, ha servit per vincular aquestes temàtiques centrades en el desenvolupament de la societat catalana en els darrers anys. L'historiador i escriptor Joaquim Nadal ha posat en context l'evolució turística de Catalunya i fent un apunt en el desenvolupament que hi va haver a la zona de la Costa Brava. I tot i que el turisme té un gran pes en aquest desenvolupament de l'economia catalana i del Baix Empordà, el professor de la Universitat Pompeu Fabra i periodista Josep Francesc Valls admet que el model s'ha d'aconseguir diversificar i poder crear un model alternatiu.
Però l'alternativa és que, naturalment, hi ha d'haver un coixí d'economia productiva i els municipis han de procurar no només potenciar el monocultiu del turisme, sinó que han de generar fonts de riquesa alternatives. I, no sé, els municipis que tenen indústria, indústria a vegades vinculada amb el turisme o vinculada amb la pesca, etc., l'han de mantenir i l'han de potenciar.
El turisme presenta problemàtiques que són conegudes pel sector, com l'estacionalitat o a on es destina la taxa turística. La doctora d'Economia de la Universitat de Girona, Ana Garriga, admet que l'estudi del sector turístic en profunditat és complicat. Però no tot és positiu quan parlem de l'equilibri del turisme. El president del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a Girona, Marc Riera, reconeix que hi ha unes clares mancances en el parc d'habitatge. Per la seva part, Ricard Font, responsable d'infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat la importància de tenir una bona mobilitat per assegurar el benestar d'un país o regió. Catalunya i sobretot el Baix Empordà presenta unes clares mancances quan es parla d'aquest aspecte. Carme Fenoll, de la Universitat Politècnica de Catalunya, també ha remarcat el paper de la cultura en el futur del país. Reconeix que cal fer feina per reivindicar-la i aportar hospitalitat a aquelles persones que ens visiten. Carme Fenoll també ha explicat que els espais culturals poden ser elements transformadors. I l'exgerent de la Fundació Dalí, Margarita Ruiz, ha remarcat que la gent busca experiències i aquest valor ha canviat en els darrers anys. Apunta també que el turisme ha empitjorat en els últims anys. La jornada ha servit també per reflexionar sobre el model econòmic, social i cultural del futur a Catalunya. Els ponents han coincidit a dir que cal apostar per la diversificació, la desestacionalització i l'aposta pels actors del territori, entre d'altres factors.
Només tres dels nou grans espais naturals de la Costa Brava disposen d'un pla especial de protecció i només un té un pla rector d'ús i gestió aprovat. Així ho denuncia SOS Costa Brava en un informe presentat divendres passat a Girona. Mariona.
Segons l'entitat, la majoria d'espais de la xarxa Natura 2000 i dels PEIN del litoral gironí estan desprotegits administrativament, sense instruments de gestió ni pressupostos estables. El cas més crític és el de les muntanyes de Begur, que tot i estar catalogades com a zona protegida des de fa més de 30 anys, no tenen cap eina de protecció vigent, fet que, diuen, ha facilitat pressions urbanístiques. L'estudi repassa nous espais naturals, entre ells el Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, Gavarres i el Castell Cap Roig. D'aquests, només les Illes Medes tenen pla de rector aprovat i el Cap de Creus continua pendent. SOS Costa Brava alerta que aquesta manca de gestió efectiva afavoreix la pressió turística, el fondeig incontrolat, l'expansió d'espècies invasores i la fragmentació del territori. Asseguren que tots aquests factors posen en risc la biodiversitat i el paisatge. L'informe planteja diversos escenaris d'actuació i reclama ampliar els límits protegits, completar els plans pendents i dotar els espais de recursos reals. Durant la presentació, els responsables de l'entitat han demanat a la Generalitat que assumeixi les responsabilitats i activi les mesures de manera urgent.
I Begur serà la seu de la tercera jornada del circuit comarcal de cross, amb participants de tot el Baix Empordà i categories per a joves de totes les edats. L'activitat se celebrarà el dissabte 29 de novembre al camp de futbol de Begur i a la pineda situada just al costat.
La iniciativa, organitzada pel Consell Esportiu de Baix Empordà amb la col·laboració de l'Ajuntament, està pensada per infants i joves nascuts del 2008 fins al 2021, amb circuits adaptats per a cada franja d'edat. Les proves començaran a les 10 del matí i s'estructuraran en diverses categories. Els tres primers classificats de cada grup i sexe rebran medalla, mentre que tots els altres participants obtindran un obsequi com a record de la jornada. Les inscripcions es mantenen obertes fins al 25 de novembre i tenen un cost de 8 euros, un import que inclou l'assegurança del dia. L'organització recorda que no es podran fer al mateix moment de la cursa. El regidor d'Esports, Jordi Carreras, anima les famílies a participar-hi i destaca el relleu educatiu i social d'aquest tipus de trobades esportives.
I com cada dilluns, acabem el supermatí parlant d'oci i tecnologia. I ho fem, com sempre, amb Martí Seguí. Què tal? Bon dia.
Hola.
A veure, Martí, si et pot canviar de micro, si pots. Sí.
A veure, aquest?
Ara sí, aquest ara sí, perfecte, eh? Sí.
Molt bé.
Problemes del directe, Martí.
Sí, no passa res. Bon dia a tothom.
Comencem aquesta secció ja de cada dilluns, un clàssic de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Comencem parlant de la nova funció de xats grupals que ha estrenat ChatGPT.
Doncs sí, aquesta és una de les últimes novetats que ha introduït OpenAI dins del seu assistent d'intel·ligència artificial, el ChatGPT. Es tracta d'una funció de xats grupals que permet col·laborar entre usuaris dins d'una mateixa conversa. És una eina pensada per facilitar tasques col·laboratives, com per exemple organitzar viatges, escriure documents de manera col·laborativa, fer debats, on la IA doncs, pot fer les investigacions conjuntes entre diverses persones. Aquest nou servei es troba disponible ja des de ja mateix des de versió web com des de l'aplicació per mòbils. Està disponible també en la versió gratuïta. Els xats poden tenir fins a uns 20 participants i s'ha d'acceptar prèviament una invitació per entrar al grup. Un cop dins, qualsevol persona doncs, això pot fer preguntes, demanar accions a la IA, respondrà tenint en compte doncs, tot el context previ que se'ls hagi donat en aquest grup. I per començar una conversa grupal, doncs això, només cal premar una icona en forma de persones que apareix a la part superior dreta, afegir els membres que calgui i ja està. Ja fer que ChatGPT treballi una mica.
No sé si és una idea molt bona o una molt mala idea, perquè això que 20 persones puguin...
Bueno, però és amb gent de... Hi posarà gent de confiança o no sé, qualsevol cosa...
A veure què tal, sí. Continuem parlant ara d'una sanció important, i és que Twitter, sí, o X, ha estat multada amb 5 milions d'euros per difondre anuncis fraudulents.
Doncs així és, la Comissió Nacional dels Mercats, la CNMV, ha imposat una multa de 5 milions d'euros a la xarxa social Twitter, ara coneguda com a X, per difondre anuncis d'inversions fraudulentes. Els anuncis en qüestió eren de l'empresa Quantum Eye, que utilitzava de manera fraudulenta la identitat de persones famoses i suposades notícies de mitjans per promocionar inversions amb rendiments elevats. Segons l'organisme que l'ha multat, doncs Twitter no va comprovar si aquesta empresa estava autoritzada per oferir serveis d'inversió, tampoc constava cap registre oficial de companyies adherides per la mateixa CNMV o altres organismes internacionals. Doncs aquest comportament es considera una infracció molt greu de la llei del mercat de valors i per això doncs, l'organisme regulador li ha imposat aquesta sanció i a més Twitter de moment no ha recorregut aquesta sanció i bueno, queda oberta encara una possibilitat que es revisi judicialment a l'Audiència Nacional. Però...
Bé, crec que per Elon Musk pagar 5 milions d'euros és com per tu o per jo pagar 5 cèntims.
Sí, o fer convidar-te un cafè.
Sí, exacte. Sí. Ostres, a l'Starbucks segurament.
Exacte.
Passem ara a parlar de Google i de la seva nova subscripció més econòmica per accedir a les eines d'intel·ligència artificial. Què és això del Google AI Plus?
Doncs mira, Google AI Plus és una nova subscripció que Google ha posat en marxa per facilitar l'accés a les seves eines d'intel·ligència artificial. I aquesta nova opció costa 7,99 i permet utilitzar els models més avançats de Gemini, que és la IA desenvolupada per Google. Fins ara, doncs, l'accés a aquestes eines només estava disponible per subscripcions Pro, que costaven gairebé 22 euros, i amb l'AI Plus doncs els usuaris poden fer servir el Gemini 3 doncs, per generar vídeos amb el model BO 3.1, també accedir a assistents de redacció i investigació, bé, fer servir en resum totes les eines de Google, també el Gmail, el Google Docs i també espai d'emmagatzematge que t'inclouen uns 200 gigas. Bé, doncs això, una opció per pagar menys i entrar en aquestes eines. Té algunes limitacions, eh? No pots fer-li 1.000 consultes cada dia, però bé, per entrar-hi, diguéssim, han baixat els preus per guanyar terreny també a la competència, que és ChatGPT, sens dubte.
Això dels 200 gigas d'emmagatzematge crec que m'interessa, perquè sempre m'avisa...
Sempre va just, no?
Ostres, bastant. Tinc moltes coses pujades a Google Drive.
Molt bé.
Canviem ara de registre per parlar d'un tema que afecta a tothom que condueixi un cotxe, i és que les balises V16 seran obligatòries. Què és això? Què són? I per què caldrà portar-ne una?
Doncs mira, això és una mica informació de servei, perquè ja he rebut diverses consultes de familiars i ho explico a la ràdio directament. Doncs això, les balises V16 seran obligatòries a partir de l'1 de gener d'aquest any que ara vindrà. Aquest dispositiu substitueix els antics triangles d'emergència i serveixen per alertar de manera més segura quan tenim una avaria o un accident a la carretera. La gran diferència amb els triangles és que les balises V16 doncs, no només fan llum per advertir els altres vehicles, sinó que també incorporen una connexió integrada via SIM que permet comunicar automàticament la nostra ubicació a la Direcció General de Trànsit. I això fa que la balisa es converteixi també en una eina de seguretat activa. No només avisa visualment, sinó que també permet activar els protocols de senyalització automàtica a través de panells de la carretera, navegadors com el Google Maps o el Waze.
Com s'utilitza? Però exactament, entenc que no cal baixar del cotxe com els triangles?
No, exacte, no cal baixar del cotxe. Aquest és una de les millores. En matèria de seguretat, aquestes balises, doncs això, traiem el braç per la finestra, la majoria són magnètiques i s'adhereixen fàcilment a la part de dalt del cotxe. I així s'eviten doncs, situacions de risc, en vies ràpides o en condicions meteorològiques adverses.
Hi ha balises, però, que no són vàlides. No sé com podem saber si la que comprem és homologada o no.
Doncs bona pregunta, perquè aquest és el quid de la qüestió. El mercat s'està omplint de models falsificats o no homologats i és important que aquesta balisa que comprem estigui homologada segons la normativa de la DGT. Per saber-ho, doncs hi ha diverses coses, com per exemple fixar-nos en els codis de certificació que estan impreses al dispositiu. Aquests codis han de començar per les sigles LCOE o IDAE, que indiquen que ha estat certificada per un laboratori autoritzat. A més, doncs, la DGT també té un llistat oficial de balises homologades al seu web, on hi ha marques, models i bastanta informació. És molt recomanat revisar aquest llistat abans de fer la compra. I també hem d'estar alerta amb el preu. Hi ha balises que les balises homologades normalment costen entre 30 i 50 euros. Si en treballem alguna de 10, 15, doncs és molt probable que no sigui vàlida, que només sigui allò el llumet.
Així millor comprar en establiments de confiança, no?
Doncs sí, centres especialitzats en automoció, botigues oficials, ofereixen moltes més garanties. En canvi, si la comprem a través d'una web o des d'un anunci que apareix a l'Instagram o qualsevol xarxa social, doncs correm el risc que la balisa no sigui vàlida i això implica doncs, també una multa o fins i tot bueno, posar-nos en risc, òbviament.
Podem provar aquesta balisa un cop comprada sense que s'activi aquesta senyal que havia la DGT?
Sí, això també està previst en aquesta normativa, diguéssim. Quan s'encén la balisa hi ha un marge d'uns 100 segons, per tant, menys de 2 minuts, durant els quals no es transmet cap dada a la DGT. És un temps de prova perquè l'usuari pugui comprovar que la balisa funciona correctament, que s'encén el llum, que funciona, que respon als botons, i durant aquest interval la balisa només s'està preparant per establir connexió, perquè recordem, és un petit dispositiu mòbil que envia la posició GPS al final, i mentre això passa, doncs hi ha aquest temps de marge també perquè podem fer les proves.
I què passa si el dispositiu no té connexió o és una còpia?
Doncs clar, doncs en aquest cas és com si no portéssim cap balisa, només és un llumet, i si tampoc porta la eSIM, doncs no podrà enviar la ubicació i per tant no compleix amb la normativa que entrarà en vigor el 2026. Igualment, si és una falsificació d'un model antic, doncs potser tampoc no funcionarà més que com si fos un llumet. I això, com et deia abans, pot comportar una multa de 80 euros, a més de no estar protegits i de que la funció principal, que és doncs, advertir, doncs no serviria per res.
Molt bé, doncs, 1 de gener, tots els cotxes hauran de portar una balisa V16 homologada i connectada, no?
Doncs sí, serà obligatori per tothom, substitueix definitivament els triangles d'emergència i és recomanable doncs, no esperar fins l'últim moment per fer la compra,
Doncs ja ho sabeu, a part de novetats d'oci i tecnologia, Martí Saquer també fa informació de servei aquí al Supermatí. Mati, ja la tens comprada tu encara no?
No encara, però allò la tinc preseleccionada.
Doncs quan acabem em passes l'enllaç, que compraré la mateixa que tu.
Vale,
si vols.
Perfecte.
Martí, un dilluns més, molta gràcies per acompanyar-nos al Supermatí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, també en emissió a Ràdio Bisbal, Ràdio Bagú, i fins dilluns que ve.
Molt bé, fins dilluns.
Adéu, que vagi.
Adéu.
Recte final d'aquest Supermatí d'aquest dilluns 24 de novembre del 2025. Abans d'acabar, però, Isaac Vilà, què ens espera pel temps avui?
Dilluns, que comença amb núvols abundants, es mantindrà aquest cel variable amb teranyines de núvols alts, una estona més de sol de cara a la tarda, però aquests núvols seran el preludi d'un canvi de temps, d'una nova entrada de l'aire fred i de la tramuntana que ens arribarà ja a partir de demà dimarts i dimecres, amb temperatures més baixes i sensació de fred acusat. Tràngol marítim a partir d'aquest vespre i nit a mar i que s'allargarà demà dimarts i dimecres. Temperatures ara mateix força fresques i en general avui esperem un dia encara amb força suau.
Doncs nosaltres ens hi posem demà a les 8 del matí, com sempre al Supermatí. Adéu, que vagi bé. Quant de temps feia que no escoltaves aquesta cançó?